Al matí, a Ràdio Sabadell. Amb Raquel García.
Comencen els prescriptors, traient fum en els seus smartphones amb un munt de propostes i també doncs, amb temes que ens faran doncs, despertar la nostra mirada més crítica. Avui, de moment, aquí a l'estudi 1 de Ràdio Sabadell ens acompanya la nostra experta en dansa, la Neus Elfa. Bon dia, benvinguda.
Bon dia.
Amb moltes propostes, avui?
Sí, avui sí, moltes, moltes.
I també ens acompanya el Joan Martín de Marficom, que també, com sempre, moltes aplicacions, influencers i també algun repte viral.
Molt bon dia. Sempre molt bon sí, dia. Com sempre.
I d'aquí uns minuts també s'incorporarà el Rafael Sabater de Sabadell Còmics, que també doncs, avui ens portarà, Neus, còmics sobre el món de la dansa.
Còmics sobre dansa, que estic frisant per veure'ls.
Jo també tinc moltes ganes, segur que ens enamorem,
com sempre.
Doncs vinga, comencem amb la sintonia del Joan Martín. Va, baixa de la taula, deixa les puntes i
ballar,
comença.
No?
Sí, sí, ens hem posat totes a ballar. També és veritat que nosaltres fàcilment ens arrenquem. A veure, què ens proposes avui?
Mira, comencem, com sempre, amb una recomanació d'influencers.
D'acord.
D'acord, eh? No sé si els coneixeu, però mai els coneixereu en persona, perquè són influencers virtuals. Comencen, no miris així, perquè comencen a ja haver molts influencers virtuals, influencers que no existeixen.
Estan físicament,
Físicament.
Això ja és el sum. Això ja és donar-li la volta fins a un punt. O sigui, hem de seguir gent que no existeix, que algú ha creat,
exacte,
i que ens expliquen què.
Bueno, ens expliquen doncs, el mateix que fan influencers, que van a festivals, que es compren sabates, que coneixen a la famosa de torn. És a dir, si
però
pots...
escolta, quines sabates es compren?
Pues poden comprar doncs, unes Adidas que acaben de sortir, o les noves de Nike per anar a córrer, o se'n van a un concert d'Ariana Grande i es fa una foto amb Ariana Grande. No? Doncs tot això ja es pot fer. No? I hi ha usuaris com, per exemple, us diré algunes, perquè les seguiu, és @imma.gram, Imma amb dos M's, aquesta és una altra, és una. Val? La més famosa de totes, que és Lili Miqueta, que sembla un nom català, un nom català
Lili,
però no ho és.
Sí, exacte.
Lili Miqueta, no? És com
una miqueta.
O altres,
una miqueta nostra, ens la fem ja.
Exacte. O una altra que és Nouri. També facilet aquest,
sí, molt fàcils, no?
Doncs has d'inventar un nom, inventa't un més fàcil, també us ho diré. Doncs, i aquí els podem veure, doncs, fent una vida normal, d'influencer.
Estic flipant.
Bueno, s'ha de tenir molt en compte, perquè al final les marques grans prescindiran dels influencers normals o s'hauran de posar les piles als influencers normals i ser molt professionals per poder contrarrestar persones, o no persones, no? Virtuals, totalment, que apareixen a les xarxes.
La meva pregunta és una cosa que se m'escapa de la lògica. Com va un ente virtual a un concert de l'Ariana Grande i es fa una foto allà?
Doncs es fa una foto, es prepara, es deixa l'espai per la persona virtual i després s'hi afegeix amb ordinador.
Sí, un fotomuntatge, entre cometes.
Sempre són fotomuntatges, no? Llavors, evidentment, tens l'agilitat o tens la creativitat de posar-la en la posició idònia. Tu pots fer el que vulguis.
Uau.
Clar, però hi ha coses... però ara mateix estan fent coses molt espectaculars, com per exemple vaig veure, penso que era a Gol Televisió, una entrevista a un futbolista després d'un partit, que el futbolista està assentat en un tamboret amb un micro mirant a la presentadora, però un holograma.
La presentadora?
No, no, el jugador estava al camp encara, i la presentadora estava al plató.
No? Oi.
Llavors estava fent l'entrevista i semblava que estigués sentat, vestit de curt encara, suat encara, després del partit... Val? I estaven fent l'entrevista normal, mirant-se a la cara, una a l'altra, i ell era un holograma. La presentadora estava físicament al plató. O sigui, començarem a veure doncs, coses espectaculars, no?
Em costa, eh? Amb cara de fer l'exercici, saps?
Cara de patiment. Sí, sí,
hem fet cara de patiment. Sí, la Núria i jo és com...
Però és magnífic.
Ens agrada la gent real. Sí, sí. Ens agrada... Tu veus magnífic, jo no ho sé.
Clar, o sigui, podem entrevistar qui vulguem cara a cara. O sigui, ens podem tenir junts. Podem, doncs, fer un influencer que faci qualsevol cosa. Evidentment, mai tindrà aquesta humanitat que sempre busquem a xarxes socials, però és un recurs més. Està fantàstic. Doncs, bueno, podeu seguir doncs, a Immagram, a Lili Miqueta, a No Nouri, o Xudogram. O sigui, hi ha diverses doncs, que són grans influències virtuals.
Estic buscant, estic buscant.
Sí, sí. Busqueu i ja veureu que us divertirem. Doncs, bueno.
Com sempre, eh? Ens deixes amb la boca oberta. Veure, totalment. O sigui, sorprenent, eh? Sorprenent.
Ho és.
I sembla cosa del futur, però ja és realitat del present, eh?
Sí, és d'avui. Vull dir que doncs vinga, i l'aplicació. Us vaig a recomanar dos webs. Mal? Una rapideta perquè serà un repte.
Sí.
És a dir, us proposo un repte. Els que sapigueu cantar. Val? Anem per aquí. Freddie Mercury, com ho porteu? Cantant Freddie Mercury? Ho heu cantat molts cops tots, no?
Sí,
doncs entreu a la pàgina web freddiemeter.withyoutube.com.
Ja ens posa la Rocío musiqueta per anar ballant i entra a la pàgina. Val?
freddiemeter.withyoutube.com. Aquí podeu triar la cançó de Freddie Mercury que més us agradi i començar a cantar. Aquesta pàgina web el que es farà és dir-vos què bé canteu Freddie Mercury.
Ah.
És a dir, si ho esteu fent bé o no. Jo ho he intentat.
Home, clar, depèn de quina cançó, no? Si agafes Bohemian Rhapsody, jo crec que quedarem molt malament.
Prova, jo ho he intentat, eh?
Sí,
no
què?
És fàcil.
Quina puntuació, va? No,
zero, o sigui, és a dir...
Zero? Veure, va rebre zero?
Però intenteu
ni
cantar
una cançó... Ni per intentar-ho, ni per motivar.
No, o sigui,
perdona,
intenteu.
Perdona, ens estàs qüestionant com cantem nosaltres?
Bueno, si serveix...
Ens falta l'Irene Garrido.
L'Irene és l'expert. Vine!
A mi m'ha sabut molt greu que Irene no estigués aquí per intentar aquest repte. Ja que no ha vingut...
És igual, li posem els deures.
Ja que no ha vingut, com a mínim...
Que faci aquest repte, Irene Garrido...
I que pensi la puntuació.
Ara et passarem l'enllaç i hauràs de... Exacte, que ens posi la puntuació. Però si ho fa ella, nosaltres
jo
ja no cal,
ho petarà,
Home, ho petarà.
No, evident. No,
jo ja ni ho provaré, saps?
Bueno, jo vaig provar i va ser lamentable. O sigui, anar per mitja cançó i dic, però què estic fent? Sol a l'oficina provant això. Horrible. Però bueno, i la segona web que us porto és per... Ja sabeu com que m'agrada fer-vos pensar una miqueta, val? I una pàgina web per veure què sap... O sigui, què es pensa que ets Google? És a dir, tu, com a persona, què ets per Google? Val? Heu d'entrar a la pàgina adsettings.google.com. Ads, d'anunci en anglès, settings.google.com. I aquí veureu el vostre perfil de Google. És a dir, Google us ensenya uns anuncis depenent de qui sou. Val? Doncs aquest és el vostre perfil. Val? És a mi, per exemple, doncs em diu doncs, que sóc un noi, sóc de 30 a 40 anys, que m'agrada fer esport... Doncs ho encerta. Inclús et pot encertar la companyia de telèfon que tens, inclús amb què viatges més... És a dir, clar, totes les teves búsquedes de Google diu molt de tu.
No, a mi m'ha encertat tot.
Tu ho has provat, no, Raquel? I què? Sí, ho ha encertat?
M'estic espantant, eh? M'estic espantant, però... Ho té claríssim.
Té claríssim qui ets, eh?
Té claríssim les compres que faig, sí.
Clar.
La meva companyia de tele...
L'encerta.
L'encerta, de mòbil...
Busques?
Les meves preferències, les compres, les temàtiques, no?
Els diaris que més llegeixes.
Els diaris que més llegeixo, també.
Si saps els diaris, saps les tendències polítiques...
Depèn
de què busquis, doncs sap la teva economia com està... És a dir, clar, està molt bé. Està molt bé, perquè així, això el que es fa servir és perquè ens donguin, a nosaltres, anuncis que ens interessen.
Ara, és que semblem les tresines, eh?
Ai, a veure,
sí, vols dir que aquestes dades...
Que és positiu, això.
Clar, perquè així, si no tinc carnet de cotxe, quin sentit té que m'anunciïn cotxes?
Sí,
si jo, doncs, no em puc permetre viatjar a Tailàndia, per què m'has d'anunciar un viatge a Tailàndia i no em pots doncs, posar un destí Salou? No? Un destí més proper. Bueno, Salou, qualsevol destí. No sé per què m'ha vingut Salou ara al cap.
Potser ja el tens a les preferències,
Potser me'n vaig a Salou, aquesta setmana. Bueno, doncs està molt bé entrar i com a mínim entendre com funciona Google i perdre una miqueta aquesta por sabent el que sap de nosaltres, no? És adsettings.google.com.
Per cert, en aquesta línia, mira, ahir en una xerrada em comentaven també, no sé si coneixes, Google Lens, L-E-N-S.
Lens, deu ser una d'aquestes.
T'enviaré ara el... Sí, és una aplicació, però que també doncs, és a través de Google i, bueno, si ens espantem per això dels anuncis, espera't.
Clar, és que hem de tenir en compte que Google dona molta informació de la que sap de tu. És a dir, també podem veure doncs, els viatges a Google Maps que hem fet... És a dir, Google et mostra el que sap de tu.
Mare de Déu, senyor.
Cosa que altres plataformes no fan.
Sí.
Val? Cosa que, que altres plataformes no estan fent. No? Què sap LinkedIn de tu? O què sap Twitter de tu? Sí que és veritat que, que cada cop amb aquesta llei de transparència t'ho envien per mail i veus allà una retaila de coses que quasi no acabes d'entendre. Però Google ho mostra d'una manera molt fàcil d'entendre. No?
Doncs vinga, què més?
Més cosetes. El repte viral. Aquest sí que podem fer tots. Que és de TikTok, com sempre. Ja sabeu que us porto el repte de TikTok, que és hashtag mi hogar secreto. I és molt creatiu. Està molt bé. És molt xulo. És jugar amb la perspectiva, en un vídeo, jugar amb la perspectiva d'una sabata. Si tu poses una sabata molt a prop del mòbil, tu et poses més enrere i fas veure que entres dins de la sabata i et poses a dormir.
Oh, aquest m'agrada.
Però em fascina, em segueix fascinant la creativitat de la gent a l'hora de fer TikToks, no? Que sempre tenim aquesta por a TikTok i vinc a treure's la por de TikTok i hi ha coses molt, molt, molt creatives.
També. I molt imaginatives, no?
Exacte.
Perquè és que cada setmana que ens portes una cosa nova, ostres, la imaginació de la gent per crear tot això és brutal, ho trobo...
Correcte. Mira quina cançó de TikTok.
És que ja, no? T'animes. Jo estic intentant buscar, però no tinc el mòbil aquí, no puc veure. Tinc moltes ganes. Buscarem fotos.
Buscarem
a veure si les podem compartir després a les xarxes, perquè la gent també doncs, tingui idees per després millorar-les o copiar-les amb creativitat.
I pengeu a les xarxes i les mirarem i les compartirem, perquè a més hi ha coses
que ens etiquetin, si volen doncs, fer-ne alguna, doncs hashtag els prescriptors al matí.
I si descobriu alguna, digueu-me, que a mi m'encanta descobrir coses noves i descobrir nous hashtags perquè són realment... Ostres, a mi és que em fascina. Reconec que perdo molt temps a TikTok.
Donen vida.
Bueno, perdo temps.
Doncs escolteu els nostres oients. Com sempre, línies obertes. Si ens volen enviar alguna queixa, alguna suggerència, algun repte viral interessant, apunteu que el Joan Martín, ja ho sabeu, sempre és molt receptiu.
Envia'ns un WhatsApp al 678 77 56 86.
Vinga.
I per últim, la dada que ens farà pensar. Sabeu que sempre... I a més és ben pregunta.
Vinga.
El 60% de les parelles que han començat el 2019 han tingut el primer contacte via APP. Ja sigui Tinder, sigui Instagram, sigui Facebook, sigui Twitter. El 60%. És un estudi que va fer Blind Love. Val?
El 60%, 60%.
Uau.
I és veritat. O sigui, penseu amb la gent, amb les parelles que conegueu, que s'hagin conegut l'últim any o últims dos anys, i pregunteu-los com s'han conegut. Jo tinc amics que s'han conegut per Instagram. Per Tinder, per Twitter. És a dir, hi ha molta gent que s'està coneixent... Bueno, al final és una discoteca online, no? Ja fèiem una discoteca i anàvem a conèixer gent. A vegades funcionava, i a vegades a casa amb una nit, o a vegades amb res. Doncs passa el mateix. No? Doncs, ostres, cada cop
vigileu que en aquestes cites virtuals no acabeu amb algun d'aquests influencers virtuals.
Bueno, escolta...
Per provar ja, no?
És que anava a dir que... És igual, val. Estan passant moltes
ara
coses pel cap.
Ara tinc curiositat.
Jo també.
És que just venir... he vist el nou anunci de Pornhub.
No li deies això?
Molt maco. És igual, busqueu.
Doncs l'haurem de buscar.
Exacte. I molt maco, és molt maco, és molt de Nadal. En sèrio, no en broma.
I què?
Doncs això, el 60% de parelles s'han conegut amb això. O sigui, em sembla espectacular.
Em sembla espectacular, sí, molt,
T'imagines preguntar a la teva àvia, com t'has conegut? I que et digui, no, per Tinder.
Serà
però
així?
Això passarà.
Doncs perdona,
evident.
El que serà estrany serà com t'has conegut, doncs mira, la feina, a la universitat, al carrer, saps? Em vaig enamorar, al tren, el vaig mirar als ulls, saps? La meva època es feia així, ara clar, vas al tren i no et mira ningú, llavors, clar... Millor, doncs, buscar per Tinder per alguna d'aquestes aplicacions.
A Twitter ara hi ha algo viral, que és fer un tuit dient com has conegut a la teva parella. Jo iba a classe, jo le pedí un boli i poses una foto amb la teva parella donant un petó o així. És a dir, has de començar el tuit dient això, no? Jo fui a la a buscar un libro i poses la foto dels dos. És maco, també.
Que bonic.
És bonic, és bonic. Això és romàntic.
Sí, això està bé, això m'agrada, a mi també, va.
Però és com les xarxes són maques.
Sí. Però veus, ja era... Jo iba a coger un libro a la biblioteca, o un boli, saps? I és cara a cara.
Jo iba a preguntarte por qué habías comido ayer por la noche. Y empezó en Instagram una bonita relación. No?
També t'he de dir que a mi, si algú m'obre a Instagram per missatge privat preguntant-me què vaig sopar ahir la nit... És estrany.
No, però tu penses al teu plat, la teva truita. No, la teva truita amb el... Ah, això, i diu, oh, quina bona pinta, com has fet aquesta truita? Es veu molt esponjosa. Llavors tu li contestes i...
Val. I aquí comença la història,
xispa,
no?
Clar, és una... Instagram jo crec que és el nou Tinder, perquè
sí,
és molt fàcil
totalment,
entrar.
Totalment. Sí, 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 sí.
És molt fàcil entrar, doncs, preguntant i a poc, doncs, és una relació normal, no?
Sí, sí.
És maco, és tendre. Instagram és tendre. No?
És el futur, el que deies tu. És el futur en el present.
Totalment, correcte, correcte. El Joan sempre ens fa viatjar.
Viatjar una miqueta. No? Doncs, bueno, doncs reflexionem una miqueta doncs, que l'amor sí, sí, també es troba per les xarxes i amor de veritat. No té per què només ser una cosa puntual.
Sí, perquè això és interessant, no? Seria el 60%, no? Has dit?
60%.
Però quantes d'aquestes relacions després...
Clar, arriben o no
arriben.
Arriben
o no arriben, no?
Però com a la vida real.
Sí, totalment.
Quantes
sí,
relacions a discoteca, totalment, quantes relacions a biblioteca, sí, sí, o quantes relacions d'estiu, doncs arriben o no arriben a bon port, no? Doncs a mi em sembla una bona manera sí, de conèixer algú.
Sí, que si esteu doncs, en aquesta situació, solters o solteres, el que heu de fer és agafar ja una d'aquestes aplicacions,
exacte,
Instagram,
i començar,
Tinder, i començar, perquè
ja estem a esperar a
hi ha moltes més opcions.
I recordem que Facebook Dating està a punt d'arribar, bueno, portem un any dient
sí,
que està a punt d'arribar.
Sí, portes un any, exacte,
jo... Però bueno, però no sé si funciona o no, però ha d'estar a arribar, vull dir, estem tots neguitosos.
Afortunadament, doncs...
Els meus amics estan neguitosos.
Sí?
Tengo un amigo que...
Molt bé. I a banda d'aquesta dada, tenies alguna altra...
No, la dada em portava
no,
ja aquesta. Pues,
molt
si
bé,
vols,
molt
si
bé.
Si vols en porto més, eh?
No, ja està.
Per reflexionar.
Sí. Exacte.
Molt bé. Doncs vinga, ara Rocío, que soni la música de la Neus i el Fa. Vinga, que també tenim moltes ganes de dansa, que de seguida també d'aquí uns minuts arribarà en Rafel amb les seves propostes, però de moment tu doncs, ens poses ja, Neus, en situació, en context, amb moltes propostes diferents i molt interessants.
Sí, perquè el que us porto és que les meves propostes, sobretot físiques,
que reals, no siguin virtuals,
reals, és perquè el Festival Temporada Alta de Girona Sal ja està tocant el seu final, però tot i així encara ens queden 3 peces de dansa per poder anar a veure, tant aquest cap de setmana com el que ve, que és Pont, i crec que podem aprofitar.
Doncs vinga, va.
La primera que us porto és Kintsugi, que és una peça de dansa contemporània que dialoga amb la dansa, la música i el text. Ho barregen tot.
I'm not here.
Quina veu més suggerent, no?
Brutal, 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 brutal. Són textos en anglès preciosos. Jo us el recomano, està subtitulat. Vull dir que tothom que vulgui anar a veure aquest espectacle podrà seguir. És una mescla de disciplines que és el que caracteritza aquesta companyia gironina, no? El que fa és treballar la relació del cos i els planteja el dubte de quina memòria sensorial té el cos. És a dir, quina memòria té la pell, la nostra pell.
Molt profund, eh?
Molt.
Quarts d'una al matí.
I espereu amb el que acabarem.
Crec que vaig demanar el vermut, ja.
No, és la memòria que té la pell i mostra el dolor i la bellesa que hi ha en les ferides pròpies, tant físiques com emocionals, les cicatrius i les esquerdes que té l'ànima, i el missatge que vol donar és el cos com a mapa del que som. I trobo que us llegiré res, un fragment del que la companyia mateixa descriu com a espectacle, que diu: les cicatrius són massa profundes i no desapareixen. Quan s'acaricia el seu cos, pot resseguir el camí de la seva història. Per més que arrenqui les crostres de les ferides, les esquerdes queden gravades sota la seva pell. Dolguda, adolorida i esgotada, ara és una autèntica obra d'art.
Que preciós, que bonic, que poètic.
No us ve de gust anar-hi?
Sí,
no us ve de gust anar-hi?
Molt. Sí.
A més, només ja per la temàtica aquesta, que m'ha fet en recordar que els japonesos tenen tot un art, que és la bellesa en ve alta, d'això, de reparar les cicatrius i fins i tot les esquerdes, per exemple, doncs, en plats, em sembla que és amb... No sé si era... O amb or o no sé amb quin material,
fan,
no?
Sí, fan amb coses
d'or.
O
alguna cosa així, no ho sé.
I d'aquí ve el títol de la peça.
Ah, què dius?
Sí.
Doncs mira, de veritat, m'ha vingut com aquest
flash.
És
perfecte, és perfecte, perquè jo crec que tots tenim més o menys aquestes llegendes o, no?, el fil roig que ens lliga l'un a l'altre, no?
És veritat.
Totes aquestes coses que al final es transformen, hi ha gent que ho transforma en una peça.
Brutal, brutal.
I crec que és molt poètic, molt bonic, que està molt bé que també reflexionem sobre les ferides d'un mateix i que aconseguim posar-hi una capa d'or per sobre.
M'encanta, preciós, Neus.
Està molt xulo, perquè és veritat, al final som el que hem passat, no?
Completament. Que... Això és el que ens construeix.
Exacte.
Això és el que ens construeix. I mireu, aquesta peça es podrà veure el 29 i el 30 de novembre, o sigui, aquest cap de setmana, a les 8:30 del vespre al Museu d'Art de Girona, i els preus oscil·len entre uns 10 i 20 euros. Que crec que...
Molt, molt interessants, molt ajustats.
Molt accessible,
no?
Exacte.
Vindran cap aquí, cap a Barcelona?
De moment no està previst. De moment no està previst. No se sap mai. El Festival de la Temporada Alta també és un festival que, no, que impulsa també i aposta per companyies. Aquesta, és, en el cas, és una companyia gironina. Per què no? Podria ser que algun programador de Barcelona, Tarragona, Lleida... Faig una crida.
Una crida, no?
Perquè si ens escolta algun programador, ho vagi a veure
i
ens porti
també
cap aquí. Clar, clar, crec que són propostes molt interessants per reflexionar sobre la bellesa del dolor, que també hi ha molta bellesa en el dolor.
Totalment. Què més?
Com a segona proposta, i aquesta es podrà veure el 6 de desembre, Giselle. Que d'aquesta ja en vam parlar.
Em sona, sí.
De la Cremcant.
Perdona, t'he de confessar una cosa. Em poso vídeos.
Sí?
A vegades. M'encanta, m'ha fascinat. Ens el va recomanar precisament amb Giselle i és brutal.
Sí.
Brutal el muntatge, els ballarins que porta, la música... Molt recomanable.
És extraordinari, és extraordinari. Joan, un dia farem un passe de vídeo així...
Vale,
cinematogràfic.
Perfecte. Sí, m'apunto a tot, ja ho saps.
Ja ho
sé. Vull dir, no hi ha cap problema. Si munteu coses, hi vaig. Inclús ballo amb puntes. Ah, no, que no me l'has portat.
O de forma virtual. Exacte. De puntes virtual, Jo encara no ho he vist aquí a l'estudi.
Correcte, és veritat.
Doncs a partir d'aquesta peça clàssica, el que fa la Dada Masilo, que és una coreògrafa sud-africana, que és qui ha creat aquesta peça contemporània, agafen una partitura, de la partitura clàssica del Giselle, i la barregen amb percussions africanes. O sigui, pot ser brutal, el mix. Doncs Giselle, que ja recordo que és una noia jove, que mor després d'haver estat traïda pel seu amant, etcètera, no? Aquesta és la història clàssica. El que ha fet aquesta coreògrafa, la Dada Masilo, que és una coreògrafa nascuda a Johannesburg, que li encanten els clàssics, tots els clàssics, tant de literatura com de dansa clàssica, i tot i que ella no en fa de dansa clàssica, el que és... Ella va agafar Giselle com a peça clàssica i va dir, ho vaig a desmuntar tot perquè sigui una peça feminista. Ja n'hi ha prou de que sigui la dona, pobreta, Dios, que s'enamora i es mor. Per
no, mort. Volem dones prou, no, que necessitin prou. Doncs, aquesta protecció.
Exacte.
O que aquesta actitud
víctima. Que som fràgils, uh-huh. Homes i dones, que ens enamorem, homes i dones, que patim tots per igual. Exactament, però ja n'hi ha prou. I amb qui ho va fer? Ho va contar, ella va voler... fer-ho amb la companyia Dance Factory, que és una companyia que va ser fundada el 1992 a Johannesburg per crear un espai accessible per tota aquella gent dels guetos i suburbis i barris conflictuals?
Conflictius,
gràcies. Conflictius. A vegades amb...
M'encanta quan inventem paraules.
No, les invento, les
traduïs creatius.
Sou
molt creatius.
Perdó. I com que no tenien un espai, tota aquesta gent més desafavorida, on poder anar a crear, on poder anar a investigar, on poder anar a desenvolupar el seu art, aquesta companyia va decidir crear una sucursal seva en un d'aquests barris marginals, perquè totes les persones que no tenien possibilitat de costejar-se a nivell econòmic una escola de dansa poguessin anar allà i desenvolupar el seu art. I el resultat d'aquesta Giselle és tota una promoció d'alumnes que ho han arribat a crear. I ella ho ha coreografiat, ho ha dirigit, ho ha estructurat. Trobo que és una peça magnífica que ens arribi des d'Àfrica de Sud encara
brutal,
més.
Brutal.
Si us plau, aneu-hi tots el 6 de desembre a les 8:30 de la vespre a l'Auditori de Girona. Els preus oscil·len entre uns 10 euros i uns 36 i no queden masses entrades. També us he de dir disponibles. Però endavant...
Val la pena, molt bé, molt bé, ens encanta aquesta proposta.
L'última proposta que us porto, molt rapideta, de temporada alta, és el Red Room de Sol Picó.
I aquest títol?
Escolteu bé.
Mujeres. Prostitución. Sexo.
Cuerpo. Pornográfica. Sexualidad. Mercancía. Servei sexual il·legal, puteros, mujeres...
De fet, perdó, no sé si es podia
passar
canvi, això a aquesta hora. Perdó, no us ho vaig preguntar.
És art, és art, és art. I és una crítica,
bueno, ja
m'imagino,
sabeu, ja
no?
Ja sabeu que a mi m'agrada reivindicar coses.
Puja ara, per si m'ho fes algú. A veure, què ens explica? Aquesta
Sol Picó proposa un espectacle de dansa, teatre i vídeo creat a partir del documental Nues, de Susana Barranco, que mostra la posició de la dona en el camp de la prostitució. El que fan és que parteixen de la pregunta de on són les línies vermelles en la indústria del sexe. I el que fan és que aquest projecte dona veu a les treballadores sexuals d'orígens i pensaments molt diversos. Hi ha testimonis, han recollit testimonis que ofereixen diferents posicionaments que existeixen actualment al voltant de la prostitució. Crec que és una proposta realment molt interessant. Sol Picó, com sempre, d'una excel·lència d'estil poètic, ens acosta a aquest món que crec que és molt interessant que tinguem diversos punts de vista de, tant de treballadores sexuals com de consumidors sexuals i consumidores sexuals. Crec que és molt interessant per treure'ns una mica aquests, tots aquests prejudicis o per reafirmar-los. Aquí ho deixo.
Doncs em sembla fantàstica la reflexió en aquesta línia. Et recomano que busquis Tiriti Trans,
sí,
que també et sorprendrà. Són també treballadores sexuals, transsexuals, i que expliquen les seves vivències i també et deixen reflexionant sobre aquests límits.
A vegades et deixen gelat, eh?
Totalment. Rafel Sabater, bon dia i bon benvingut, dia. Com sempre. Vinga, va, que soni la seva sintonia. I és el nostre heroi, sempre ens salva, i avui ens porta molta cultura, molts títols, també molt relacionats amb la dansa.
Sí, sí, senyor.
Com avui especial,
Neus, he pensat, portaré un parell relacionats amb la dansa i el ballet clàssic, el ballet artístic i el patinatge artístic, que són temes molt, molt semblants, sobretot amb el concepte a l'hora d'ensenyar, a l'hora d'aprendre. Són dues històries molt diferents, una es diu Polina i l'altra es diu Piruetes, i són dues històries molt diferents, una és inventada, l'altra és una biografia, l'autobiografia de l'autora. Una ens parla de dansa, l'altra ens parla de patinatge artístic i ens parla sobretot de la duresa, és un món molt dur, molt sever, molt, molt tancat, m'ha donat la impressió de que hi ha unes ratlles que no es poden passar, que s'han d'anar per aquí, que no es pot anar, que hi ha molt poca creació, em sembla, perquè tot està molt escortarat, no? I molt d'allò, i s'ha de fer avui, s'ha de fer això, i no pots sortir-te d'això, i a part de la duresa, Doncs mira, amb el primer, el Polina, que és el Bastián Vivés, és una història que dic inventada, i és la història d'una nena, de la Paulina Oulinov, una nena russa, que entra en el ballet rus, feia ballet clàssic, no? La història va dels 6 anys fins aproximadament als 20, fins que és una dona madura, no? I en aquest cas tenim una història una miqueta típica, aviam, és una miqueta, ja se n'han fet diversos títols, va coincidir aquesta història, que es va publicar el còmic, es va publicar pràcticament al mateix temps que el Black Swan, la pel·lícula del Cisne Negro. I va ser casualitat, i parlen de temes molt semblants.
La de la Natalie Portman,
Ah, exacte, exacte, que parla de la duresa aquesta, de fins a arribar quasi bé a extrems, no sé ni quina paraula dir, de la duresa que és. Doncs en aquest cas tenim una nena amb el pare absent, el pare que no hi és mai, la mare que vol que la nena sigui la gran estrella del ballet, que només lluita perquè sigui, i tot ho fa, tot ho fa per això, no?
Ai, els traumes de tantes mares i pares.
Sí, això. I tant,
com
i tant.
Anen els fills, sí.
Doncs veurem un professor típic de la dansa russa, tradicional, formal, molt sever, molt inflexible, que sempre busca la perfecció, i això, és clar, això xoca una miqueta amb una nena, doncs, que té altres actituds amb la vida o altres, que busca altres coses, no? Però al final és feliç. Dins de tot, arriba un moment que el professor sap donar-se en compte d'on pot arribar i on no. I diguem-ne que en aquest cas al final és feliç. La història és molt bonica, la nena va creixent, veurem el descobriment de la sexualitat, el descobriment d'anar amb nois, i com arriba un moment que o és tot o res, no? I en aquest moment el professor sap tirar aquest pas enrere per permetre-li, no? I al final és feliç, al final ella triomfa, ella guanya. El dibuix del Bastián Vivés és a mi m'agrada molt. És molt perfilat, simplement és un traç.
Sí, és un traç.
No veureu un dibuix allò ben fet, allò que dieu. No hi ha patiment fons, vol dir que ell treballa molt ràpid, fa històries de 300-400 pàgines, les fa ràpides, no fa quasi bé fons. El que li interessa és la figura, és el moviment, en aquest cas és el moviment del ballet. Tot és sinuositat, veureu que hi ha molts silencis, hi ha moltes pàgines en què no hi ha res, sinó simplement la nena ballant.
Els moviments, sí.
El moviment,
és
i és això,
Però ja saps, Neus, aviat vindran els Reis.
No, i tan aviat.
I veureu això, no? que el dibuix no està molt treballant, ell no treballa el dibuix, ell va dibuixant tal les pàgines tan com venen, però acaba convertint en una obra mestra, no?
M'agrada molt la reflexió del final, que diu: "Hay que ser flexibles si queréis ser bailarinas algún día. Si no sois flexibles con 6 años, con 16 lo seréis todavía menos. La flexibilidad y la gracia no se aprenden, son un don." Molt inspirador, Jo crec que també molt crític.
Bonic,
molt bonic, un bon regal.
Sí, sí. I què més? Es va estrenar també a França, jo diria que aquí no, però s'ha fet adaptació a França, amb cinema. S'ha fet una pel·lícula. Diria que aquí
buscarem,
no ha arribat.
Buscarem.
No ha arribat, perquè inclús he buscat el tràiler i només l'he vist en francès, vol dir que no, aquí no ha arribat. Però és una història molt bonica. I ara ens anem a Piruetes, de la Tilly Walden, publicat per La Cúpula, que la temàtica és molt semblant. En aquest cas ens anem al patinatge artístic, però l'essència és la mateixa, no? Jo diria que potser el patinatge artístic deu ser tan dur com la dansa, suposo, eh?
Sí, deu vull dir, la base hi ha la mateixa disciplina de...
Sí. En aquest cas, és diferent d'Opolina perquè aquí tenim una història real, que és la història, és una autobiografia de l'autora. I en aquest cas, igual que Opolina, com si diguéssim, acaba bé, aquí acaba malament. Perquè ella va arribar un moment que no pot més i deixa. Deixa el ballet i es va dedicar a dibuixar. Ja és dibuixant, o sigui, hem arribat a la volta. Doncs en aquest cas tenim una història molt de melancolia, molta tristesa. Aquesta noia, la Tilly, era molt bona nena, era molt tancada, era molt reservada, tenia molt poques enemigues. Va patir molt bullying. Ens explica els problemes que va tenir a l'escola. I tot li venia una miqueta, aquesta manera de no saber on estava, li venia una miqueta fins que també ella, també l'història, també va dels 10 anys fins als 20 aproximadament, fins que decideix prou i ho deixa tot, no? Doncs ella descobreix que és homosexual. Oh. Val? I aquí és la base de tot. O sigui, tots els problemes que tenia, tot aquest bullying, tots aquests problemes i el fet de no encaixar a dins de la societat era perquè ella se'n dona compte que és homosexual i al final acaba deixant el patinatge. Ja. I es va dedicar, i ara és dibuixant. I ara el que fa doncs, és fer històries. És una història molt, molt bonica, però molt diferent de l'altra. Uh-huh. També potser és pel fet que és autobiogràfic, no? L'altre és més inventat i el Bastián Vives fa una miqueta un més estereotip, no? Una història uh-huh. més típica, no? Ja s'ha fet amb el cinema, també em va recordar molt el Whisplash, uh-huh. la duresa del professor aquell, sí. que fa plorar en els alumnes. I amb aquesta segona no, aquesta és la segona, és molt més personal. Explica una història que és la seva vida, no? I és el ser molt més personal, està potser més allunyada de la dansa i del patinatge, però també és una història molt bonica. Veureu que el dibuix és molt diferent del del Polina, del Bastián sí. Vives. Aquí, jo per mi, la Tilly no és tan bona dibuixant com el Bastián Vives.
Són dibuixos més naïfs, no?
Sí.
No sé si és més una història per adolescents.
Es nota un esforç, es nota que ella s'esforça per fer un dibuix més fet. Igual que el Bastián
maneres...
Vives simplement fa línies. A la primera, per mi el Bastián Vives no fa ni esbossos.
Fa un traç.
Fa directament traços i va dibuixant i segons el que li va sortint ell va dibuixant. I aquí no, aquí es veu un treball ja molt més treballat, molt més fixa, però no, jo per mi artísticament no és tan bo com el Bastián Vives. Mm-hmm. És que l'art ho es porta a dins... No es pot
és un don.
Per molt que estudis, suposo que amb la dansa passa. Per molt que estudis, per molt que t'esforcis, per molt que lluitis, si no ho portes dins, no arribes, que sí?
Però es nota que ho ha treballat, també, que s'ha documentat. També m'agrada el llenguatge molt més proper, que parla de Snapchat, no? I d'altres també, doncs, recursos molt actuals.
Clar, és una història més
real. I fins i tot anotacions, de quan han de fer, doncs, els seus exercicis, doncs, com fan aquestes, doncs, indicacions, que això ni tan sols, si no has estat o has estat patinadora, no? Suposo que és difícil.
Sí, que és una història més real, realment, i veus molt més. L'altra és més historieta, és més pel·liculeta, no? Com si diguéssim. Però clar, per una banda, guanya, però per l'altra perd, no? Guanya amb el dibuix i guanya amb la manera de narrar, i aquí no ho té tant. Aquí la Tilly no té tanta traça a l'hora de dibuixar una noia patinant, ballant. I en canvi el Bastián Vives és un luxe. Hi ha pàgines senceres, 3 o 4 pàgines que els veus ballant, i és que és fabulós, no?
És un regal.
Sí,
els sentits.
Sí, senyor, sí.
I ens portes un altre regal, un altre còmic.
Sí,
còmic.
Un regal que em van fer a mi, us he de dir. Sí, és un regal, sí.
Oh.
Vam fer, sí. Us explicaré
doncs
per què.
Doncs que difícil, no?, regalar doncs, un...
Sí. No.
És un còmic, perquè regalar un còmic al Rafael,
sí.
imagina't.
No, mira, la novetat que acaba de sortir és el Buscón en les Índies. El Juanjo Guarnido és un dels grans autors europeus, és l'autor de Blacksad, d'aquell gat detectiu, que ha guanyat moltíssims premis, porta milions i milions d'àlbums venuts a tot el món, i és un dels 5 millors dibuixants d'Europa, jo diria, potser inclús de tot el món, no? Doncs quin és el regal que m'han fet?
Mira,
doncs...
ja m'agrada només l'olor, saps?
L'olor
que
després,
dels llibres. Sí.
Que... Doncs el regal que em van fer simplement és que hem fet 25 anys, ara fa poc, vam fer 25 anys a la botiga oberta, i ens va trucar en Norma Editorial, i és si volíem el Juanjo Guarnido i el guionista, l'Eirol, si els volíem que vinguessin a la botiga a dibuixar. Venen de França, fan una ruta, fan per 5 per
quan
tot Espanya.
Quan venen?
Mira, el dimarts. El dimarts el tenim aquí, sí.
A quina hora? Quines hores?
A les 6 de la tarda.
Val.
I el regal és aquest, doncs, que si volíem que vinguessin a firmar, i com naturalment em va agafar com algo, no? Hòstia, què m'expliques, no? És veritat, això? Sí, és totalment real. Home, serà, és un luxe realment tenir-lo aquí, perquè ja us dic, és un dels grans dibuixants europeus.
Clar, és que ara veig els dibuixos i penso, perquè només aquesta pàgina d'il·lustracions m'imagino...
Tres anys ha estat per fer aquest àlbum,
Déu meu.
Tres anys, ja. I la història, el Buscón en las Indias, parla de la història, el llibre del Quevedo, del Buscón. Sí, el Quevedo, quan acaba la història, diu... I després del Buscón, se'n van al Don Pablo, se'n van a les Índies, però això ja és una altra història que explicaré algun dia. I no va explicar mai. I doncs agafa el guarnidor i el Leiro, els agafen l'essència aquesta. Doncs expliquem què va passar amb el Don Pablo, amb el Buscón, què va passar a Amèrica, no? I en aquest cas, doncs això, realment és una miqueta, l'excusa al Buscón és l'excusa de veure la conquista d'Amèrica a través dels ulls d'un picaro d'aquests, no? d'un buscavides. Està molt relacionat, estem al segle XVI, tot just s'està començant a conquerir Amèrica, i allò és campi qui pugui. És una història molt divertida perquè realment és una història que és molt bona, eh? És molt curiosa, i a part la picaresca aquesta que han sabut ficar tant el guió com el dibuix. Diumenge es parla que serà un dels grans premiats d'Angoulême ja d'aquest any, que serà el febrer, la primera setmana de febrer, i es parla que té tots els números per guanyar el Fobre d'Or, que és com si diguéssim el premi al millor còmic de l'any. Sí, en la primera edició es regala una làmina exclusiva. I bé, clar, jo estic allò que no...
Com un nen, sí, almenys com un nen il·lusionat, que et quedes sense paraules i això és difícil, nova.
Sí, sí, sí. Realment és un orgull poder-los tenir aquí, i vam quedar, i ja tenim tot preparat, ja tenim un local preparat al costat.
Recorda, a les 6 de la tarda, no?
Exacte, dimarts 3, a les 6 de la tarda, doncs Juanjo Guarnido i Alain Rigols, el tenem tots dos a la botiga, firmant, dedicant, tothom qui vulgui, els hi fa una dedicatòria.
I suposo que també hi haurà una mica de debat, no?, explicant com han creat aquesta història, la manera de treballar...
Sí, tenim pensat que el Ricard F., que és el dibuixant aquest Sabadell, és el nostre màxim exponent de còmic a Sabadell, doncs ens farà una miqueta, doncs això, una miqueta d'introducció, una miqueta d'explicació, parlarà amb els autors sobre l'obra, la concepció, pel tema artístic, també aviam com se'ls va córrer, per què van fer-ho, i tota la feinada que han tingut, perquè és una obra molt llarga, ja dic, han estat 3 anys per fer-la, vol dir que és una obra de pes i molt ben treballada.
Quin nivell, avui, doncs, a la secció...
Està al·lucinant.
És espectacular,
és brutal.
Sí, és que realment el guarnidor pinta, realment cada pàgina és una pintura, o sigui, ell pinta.
Són obres d'art?
Sí. He vist originals i són...
I per què aquesta història? Tenen alguna...
Doncs no ho sé, ja ens ho explicaran dimarts, no ho sé.
Tinc curiositat, saps?
El guarnidor sí que vaig llegir que n'estava una miqueta fart del Black Sad, ja portaven 5 àlbums del Black Sad, ja portaven 10 anys...
Clar, és que el canvi és brutal,
no? I estava una miqueta cansat, i va demanar a l'editorial de fer una aturada i de fer alguna cosa diferent, no? I bé, suposo que el tema li devia agradar i es van llançar de cap a fer aquest projecte de continuar el Buscón.
Doncs a nosaltres ens ha encantat, i el dimarts, doncs, a tots ben atents a Sabadell Còmics. Ningú pot faltar si us agrada. Doncs el món del còmic, doncs, és una oportunitat única. Moltíssimes gràcies a tots tres. Que
gràcies
vagi molt bé.
Vagi
i ens veiem, doncs, la propera setmana o d'aquí 15 dies, segons com us vagi. Que vagi
aquí
molt
estarem.
Bé.
Molt bé.
Adéu.
Al matí, amb Raquel García.